Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Pau Rovira. Els alumnes ja no hauran de confinar-se quan es detecti un sol positiu dins l'aula. El Ministeri de Sanitat i la resta de comunitats volen que s'hagi de fer quarantena a partir de 5 o més positius o d'un 20% dels alumnes i mestres contagiats. La proposta no ha agradat al govern, però diu que estudiarà com aplicar-la. El Departament d'Educació ha anunciat la incorporació de 571 professors substituts per cobrir les baixes per Covid i a partir de la setmana que ve s'aniran cobrint totes les baixes de menys de 5 dies i es posarà un professor per cada 3 que estiguin de baixa menys de 5 dies. El sindicat majoritari, la USTEC, assegura que amb els contagiats per la variant Omicron desbocats és una imprudència rebaixar les quarantenes. Ho ha dit la seva portaveu Yolanda Segura a Catalunya Informació.
Amb aquests índexs que tenim de contagis, ara mateix això és una inconsciència. Nosaltres sí que volem garantir la presencialitat i, per tant, pensem que la millor manera és fent una prevenció i que sigui també de forma segura i no exposant la salut dels nostres companys i companyes ni de l'alumnat.
També creuen que amb 571 nous substituts no n'hi haurà prou per cobrir les baixes que hi haurà dilluns i demanen que es posi un professor substitut per cada docent que s'hagi de confinar. Repassem ara altres notícies en format més breu. El 3% de la població de Catalunya s'ha infectat de Covid les últimes dues setmanes. La incidència acumulada en 14 dies supera els 3.000 casos per cada 100.000 habitants. És la xifra més alta de tota la pandèmia. Les hospitalitzacions tornen a pujar per sobre dels 2.000 ingressos. Aquest divendres ha començat oficialment la campanya de rebaixes, tot i que sense l'expectació d'altres anys. El gran creixement de la venda per internet i el fet que ara la temporada duri ben bé 3 mesos, des del Black Friday, l'han rebaixada. Els primers dies de rebaixa són per concretar més devolucions que una altra cosa.
Una lámpara que le ha comprado un amigo, que luego ha ido a su casa y ha visto que ya tenía de todo y ropa. Mira, mira lo que lleva de ropa para cambiar.
El president del Kazakhstan ordena disparar a matar contra els que qualifica de terroristes implicats en les protestes que assolen el país. Rússia està ajudant el règim militar a sufocar la revolta a la República Exsoviètica. Una cinquantena de persones, entre militars i manifestants, han mort des de diumenge en els enfrontaments. També hi ha més de 3.700 detinguts. Tokayev, el president kazakh, assegura que els que no es rendeixin seran destruïts.
Estem tractant amb bandits armats i entrenats, tant d'aquí com de l'estranger. Són certament bandits i terroristes, per tant se'ls ha de destruir. I això es farà aviat.
I un tribunal de Geòrgia, al sud dels Estats Units, ha condemnat a cadena perpètua 3 ciutadans blancs per la mort d'un jove negre de 25 anys al febrer del 2020. Els fets van passar a la població georgiana de Brunswick, quan la víctima, que havia sortit a córrer, va passar per un barri de majoria blanca. 3 veïns el van prendre per un lladre i el van començar a perseguir fins que el van agafar i el van matar a trets. L'autor material, de 35 anys, i el seu pare, de 66, estan condemnats a presó de per vida sense opció d'escurçar la pena. El seu veí, que va filmar els fets, podrà demanar la llibertat condicional després de 30 anys. Dreams didn't make us kings, dragons did. Les sèries seran les grans protagonistes d'aquest 2022. Aquesta és l'esperada La Casa del Dragón, la prequela de Joc de Trons que adapta el llibre Foc i Sang del mateix George R.R. Martin. I l'altra és la nova adaptació del Senyor dels Anells, en què Amazon ja s'ha gastat més de 400 milions d'euros. Juan Antonio Bayona n'ha dirigit els dos primers capítols. A més, Disney, que ja va triomfar amb les sèries de Marvel l'any passat, seguirà en aquesta línia. Estrenarà Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, Secret Invasion, també. Hi haurà sèries hereves dels seus films animats, com ara Tiana, Zootropolis o Cars, i en l'àmbit de Star Wars viurem el retorn d'Ewan McGregor com a Obi-Wan Kenobi. Els amants de DC s'hauran de conformar amb El Pacificador i Naomi. 12 i 5 minuts, exactament, temps per als esports. El Barça jugarà aquest dissabte al Camp del Granada a 6:45, un partit en què Xavi recupera 7 jugadors: Gavi, Dest, Balde, Abde, Memphis Depay, Lenglet i Umtiti. En canvi, són baixa Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Pedri i Ansu Fati. Xavi Hernández avança, per cert, que Ansu tornarà dimecres que ve a la Supercopa contra el Madrid. El Barça ha fet oficial la cessió de Philippe Coutinho a l'Aston Villa fins a final de temporada. El brasiler s'ha rebaixat part de la fitxa que, segons Sport 3, assumirà íntegrament el club anglès. Aquest divendres s'han sortejat els vuitens de final de la Copa. Els aparellaments dels tres equips catalans són Atlètic Club Barça, Mallorca Espanyol i Girona Rayo. I la sisena etapa del Dakar l'ha guanyat en cotxes el pilot argentí Orlando Terranova, que té com a copilot el català Dani Oliveras. En motos, l'etapa s'ha hagut de neutralitzar el quilòmetre 100 pel mal estat de la pista. A la Tillà continua com a líder en cotxes i Sam Sunderland en motos.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio també és podcast.
Catalunya Àudio.
Gastronomia.
Tast vertical.
Història.
Qui hem estat, qui som i qui podem ser.
Sèries.
Teràpia col·lectiva.
Per addictes a la tele.
Món digital.
Volem la felicitat digital.
A catradio.cat o a la nostra app sentiràs tots els nostres continguts diaris i els espais exclusius només en podcast.
Catalunya Àudio.
Aprofita aquestes festes i escolta podcast.
Catalunya Ràdio.
Podcast.
Seguim a la finestra indiscreta.
Awful small affair to the girl with the mousy hair.
Doncs encetem aquesta segona hora de la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio, que ens portarà fins les 2 de la matinada i després arribarà l'audiovisual. Una vegada més, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en aquest primer programa de l'any i recordar-vos que el dia 11 farem 35 anys, ja ho anirem mencionant, ja buscarem motius de celebració. Un agraïment també avui al Ferran Badia, que ens ajuda mentre Uri, recupera't aviat! Està bé, tractant-se una miqueta a la cama, i l'Àlex, evidentment, recupera't tu també aviat, per sort.
Ara. Pensava que a mi que m'he portat un rayo.
No, esteu junts tots dos, però no esteu tu amb l'Uri, no esteu tots dos allà, no
sé, en plan sentim...
Morgan Freeman, Robert Redford, tots allà.
Bueno, ens separa la boira d'Osona, ell està a l'altre punt.
Que melancòlic.
I gràcies, companys de Control Central, per tot el que esteu fent aquests dies, Albert Valle, Carles Morales, i primera banda sonora enigma d'aquest any, tot i que encara hem de resoldre la que vam deixar pendent el 2021, que clar, ara no recordava gairebé ni quina era, però el Fausto
la
identificarà de seguida, perquè se les sap totes i perquè les pistes dirà que són un insult i bla, 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 bla.
Eres flipante. De verdad. Me prometí que hallaría la cura desde que era un niño. No te haces a la idea de lo que daría por sentirme normal. No quiero sentirme un monstruo siempre.
Fausto, no sé si ja l'ha reconegut per tall i música o...
Passem
a les pistes. Va. Clar, les pistes deien la setmana passada, clar, ara ja no és la setmana passada, sinó fa un mes, ben bé, parlàvem de verds perquè parlàvem de la família Monster. Aquest cop la cosa va més de blaus. Una pel·lícula relacionada amb una de les estrenes del Nadal. Li diuen la primera, però en realitat va ser la quarta. I és de l'època en què encara caminàvem i encara teníem cabell. Ja ho tenim clar, Fausto? O... Mira, aquest cop t'he enganxat, eh? Ai,
això. No, és que ja és que... Estàs... Està desconnectat.
Sí, sí, desconnectat. Bé, X-Men Primera Generació. Per què?
De Matthew Vaughn, perquè era la bona.
Matthew Vaughn...
Perquè estrenava Kingsman.
Director de Kingsman, de l'època encara caminàvem i teníem cabell.
Clar, doncs... perquè tenim aquí Alfa Svender.
James McAvoy, encara no anava... O potser ens referíem a l'Àlex i l'Uri, que encara caminaven el 2021.
També. Ui, era premonitori.
Sí, total. I li diuen la primera, però en realitat era la quarta, es deia Primera Generació, però va arribar a la quarta perquè primer va haver-hi la trilogia original d'X-Men.
I Bryan Singer em va convidar a anar a casa seva, a passar la nit i després anar...
Ui, Bryan Singer et va convidar a passar la nit?
Sí.
Home,
i després anar...
Perillós, eh? Gratuïtament.
I després anar a la preestrena, a la primera a Londres d'aquesta, de la pel·li del Matthew Vaughn.
A mi em va tocar la mà a Sitges, el Bryan Singer. Em va dir que era una persona molt dolça.
Tenim moltes coses en comú, eh?
Sí. Doncs mira, has mencionat a Bryan Singer, el director de Primera Generació era Matthew Vaughn. Però escolta, és que la pregunta sorpresa, la que fem addicional...
Era sobre Claudia Schiffer?
No, era sobre Bryan Singer. Deia, per què podem dir que aquesta pel·lícula és d'abans de B.S., però també després de B.S.? Doncs perquè Bryan Singer va dirigir X-Men abans d'aquesta del Matthew Vaughn, però després...
Va anar a espaiar-ho tot una altra vegada.
També va tornar, efectivament. I aquesta va ser l'última gran pel·lícula d'X-Men. I bé, no sé si amb aquestes pistes una mica embolicades que tenen la Sílvia dient que no amb el cap a l'altra banda del vidre, Àlex, hem tingut o no molts encertants.
Et sorprendré. D'encertants del títol de la pel·lícula en tens 61.
61?
61, que a més hagin dit bé la resposta complementària que dona un punt més, es queda a 30 i tants.
30 i tants.
O sigui que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, que lluny que sonaves fa un segon, però ara crec que et tornem a sentir bé.
Val.
Està mirant la llista.
Déu-n'hi-do, 61, efectivament. Doncs escolta, Fausto, seràs l'encarregat de dir un número 1.
L'1.
L'1, directament.
Sí.
El número 1. De veritat? De veritat?
És vero, sí.
Jaume Figueres, Jové. O sigui, no és el Jaume Figueres.
Home, t'anava a dir, home, però què és això? Què està passant aquí?
No.
Jaume Figueres, jove.
No ho sé. No, m'ha sorprès, Jaume Figueres, Jové.
Doncs escolta, felicitats, Jaume, i una salutació al gran Jaume Figueres, sí. També, que segur que ens està escoltant. Doncs res, ha estat la primera banda sonora Enigma d'aquest any. Podeu seguir jugant la resta de l'any i li toca a l'Àlex presentar la següent.
Bueno, seré més clàssic, eh? Ja sabeu que jo vaig per una altra cosa, eh? La cosa consisteix a escoltar un tall, sentir la música i fixar-vos en la pista que donaré. I abans de divendres que ve, enviar la resposta al títol de la pel·lícula. I, a més, si voleu, podeu respondre la pregunta suplementària. No me'n recordo on han d'escriure, al fons, perquè no...
Doncs mira, no, tranqui, t'ho dic de seguida. Podeu escriure a facebook.com/finestraindiscreta, al Twitter @finestracr o enviar un correu a finestra@catradio.cat.
Què et sembla? Dona ja la pista de la pel·lícula?
Endavant.
Per conèixer l'origen dels personatges d'aquest film, cal remuntar-nos als orígens del mite que la música amansa les feres salvatges.
Perdón si interrumpo la reunión. ¿Le decía la Buenaventura Hermes?
¿Por qué no?
No lo creo. Con esa cara que tiene no puede dar buena suerte.
Y usted tiene mucho desparpajo para merecer suerte.
Doncs aquest és el tall, aquesta és la música, un tall molt, molt breu, realment.
Molt a veure fàcil,
si s'ha agradat. Sí, sí.
I ara la pregunta suplementària, no?
Doncs digues la pregunta, que us pot fer guanyar un punt més, i al final de temporada pot ser decisiu aquest punt. Aquí tots els punts valen.
Que Matrix és un remake.
Doncs atents, el director d'aquesta pel·lícula no té cap relació amb un director de Sara Montiel ni amb l'escriptor de La Peste.
Benvinguts al rock de La Finestra Indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
¿Cómo te has puesto malo?
No estoy malo. Es sábado por la mañana. Es lo que hay. Así son los sábados por la mañana en la vida de un hombre.
Ah.
Ve al bar y tráeme un paquete de cigarrillos. Cógelo antes de que lo coja tu abuela. Yo no estoy, ¿vale?
Doncs ara tenim secció plataformes i mira, curiosament, Fausto i Àlex té també a veure amb David Bowie, per això seguim punxant. Això que sentíem, el tall, és The Tender Bar, que la podeu veure a partir d'avui a Prime Video. És la nova pel·lícula que ha dirigit George Clooney amb Ben Affleck de protagonista.
Està molt bé, Ben Affleck.
Sí, Ben Affleck està molt bé. Jo diria que el millor de la pel·lícula.
Sí, sí.
És una pel·lícula...
Ah, sí, que no me lo creo, eh?
Sí,
t'ho has de creure.
També perquè la pel·lícula, home, dèiem al Fausto, que el George Clooney ja fa un temps que ha conegut èpoques millors, eh? com a director, perquè aquesta és senzilleta, vaja.
Sí, és la teva pel·lícula aquesta de bons sentiments. Es torna a fer Campeón, la de Quim Vidro, una altra vegada.
O aquells meravellosos anys.
Sí. No, encara no.
No, o sea, està en el punt previ, però
i
no.
I això, la llum del sol que es filtra per unes fulles i una música,
sí,
i una cançó. Aquestes coses que tant t'agraden, Alex?
Sí, bé, sí, sí.
És una pel·lícula de bar tipus Cheers, per entendre'ns, barrejat amb aquells meravellosos anys. I el motiu de David Bowie és perquè a Movistar podeu veure Stardust, que ha arribat ara també, i és una pel·lícula sobre els inicis de David Bowie. La veritat és que és una pel·lícula molt senzilleta,
sí,
també.
Stardust.
I bé, jo recuperaria Velvet Goldmine. També a Movistar podeu veure el final de temporada de Dexter, la nova, el reboot aquest que han fet ara.
Que no calia, tampoc.
No, ha sigut més o menys el mateix, però a la neu, amb fred. John i el Hoyo, que és una pel·lícula, curiosament, amb Michael C. Hall de protagonista, una pel·lícula indie bastant esgarrifosa, he de dir. A Netflix, Madre Androide, una pel·lícula de guerra post-apocalipsi fantàstica amb Chloe Grace Moretz, que m'ha semblat...
És la cosa més avorrida.
Sí, m'ha semblat un desastre.
I que té com 5 anys, no? Una cosa així.
No ho sé, jo l'he vist ara i
sí,
ha arribat avui a Netflix i la podeu gaudir a partir d'aquest moment. A l'HBO, la minissèrie Un escàndalo muy británico amb la Claire Foy i el Paul Bettany. La segona temporada d'Eufòria ja ha començat. Bé, comença el dia 10, concretament. Si esteu tots penjats de Zendaya, doncs arribarà. Llavors, a Disney ja tenim en marxa The Book of Boba Fett, que es va estrenar després que acabéssim una temporada.
Ah, el segon capítol és esplèndid.
T'està...
Assalta un tren, sí.
Sí?
És que és pur western. És un hombre llamado Caballo, barrellada també amb tot aquest... Tots els personatges del Retorno del Jedi i tot això, està molt bé.
Millor que de Mandalorian, mateix nivell?
No, Mandalorian jo crec que tenia molta més cosa, però l'he donat temps perquè aquí es confirma que el Jon Favreau i el Dave Filoni són la gent que saben molt el que tenen i saben molt de Star Wars, són molt warsis i crec que estan fent coses que es podien haver fet a algunes de les pel·lis.
I també a Netflix podeu veure des d'ahir El Páramo, que és una pel·lícula que vam poder veure al Festival de Sitges.
Tu, us va agradar moltíssim a l'Àlex i a tu.
Sí, ens va agradar moltíssim.
Tant que la setmana que ve li dedicarem un espai i tot.
Sí, sentirem el director i els protagonistes, no? El Roberto Álamo, la Imma Cuesta...
I un nen,
efectivament.
Molt simpàtic.
Que se'ns va colar enmig de l'entrevista, pràcticament. També el podreu sentir.
Encara es viu, sí.
Però escolta, això del Páramo no és nou d'ara.
Però què els
hi passa? Ni a Sitges.
No. Perquè a més totes acaben a Sitges. Ara resulta que ha mort un tio, bueno, li han fet l'eutanàsia al Jaime Osorio, que tenia 46 anys, un director colombià que va guanyar el premi Citizen Kane, el millor director revelació, al Festival de Sitges l'any 2011, per una pel·lícula que es deia El Páramo, que es va estrenar a Barcelona l'any 2013, i que no, i que jo pensava, no, aquest senyor no n'està no res més, i ara va i resulta que va i l'ha palmat. Mm. Pobre Jaime Osorio. Li fem un homenatge?
Sí.
Per exemple, no?
A partir de una amenaza exterior que no se concreta, surgen los demonios interiores y la amenaza venga de adentro, como lo has dicho. Toda la película lleva a eso, el encierro lleva a eso, la imposibilidad de ver. Esta película se desarrolla en un páramo a 4.300 metros de altura, donde hay neblina constantemente. Así que el encierro psicológico más que físico, porque están finalmente en un lugar abierto del que podrían salir huyendo, pero no pueden ver. Así que la imposibilidad de ver hace que el encierro sea más psicológico que físico. Y esto, sumado a los demás elementos, nos lleva a eso. Esta claustrofobia es mental, es realmente confrontar los personajes a sus temores internos y a sus verdaderos yo, al animal que está dentro de ellos y más ampliamente del ser humano.
Los muertitos de Gurina.
Anda la muerte con mucho trabajo últimamente.
Doncs escolta, anda la muerte con mucho trabajo, signo totalment, i escolta, sentia el pobre Jaime Osorio parlant del Páramo i semblava que estigués parlant de la pel·lícula de Netflix.
De David Casademunt.
Totalment.
Que en principi es deia La Bèstia, que també era un títol que no s'havia utilitzat mai.
Sí, val. I bé, em sembla mentida que comencem ara també a parlar de Los Muertitos, però és que encara ens ha deixat uns quants més.
Mira, per exemple, s'ha mort Alfonso Mejía, que tenia 87 anys ja, pobre home, que va descobrir Luis Buñuel i el va fer el protagonista d'una de les seves millors pel·lícules, Los Olvidados. Va fer més pel·lícules, va deixar el cinema fa molts anys, ningú se'n recordava d'ell, però era l'últim supervivent de Los Olvidados, de Luis Buñuel. Y una vagada, ens va dir això.
Este es el final que se quedó en la película en donde el Jaibo mata a Pedro. Sin embargo, se filmó otro final que posteriormente en alguna cineteca lo encontraron, en donde Pedro regresa a la escuela granja reintegrándose a la sociedad. Sin embargo, Buñuel, cierto de la situación humana, dejó precisamente este final porque él sabe que hay cosas que no se pueden arreglar. Sí, en aquel tiempo solamente se daba a conocer de los países, en este caso de México, las bondades y las cosas buenas y bonitas que tenía, en este caso, la República Mexicana, y se tomó como que estaban exhibiendo parte íntima y quizá mentira para algunas clases sociales, lo que se plasma en esta película de Los Olvidados.
No sé si la Núria Vidal el va arribar a conèixer o no, però...
Anava amb un carret, també.
Sí.
Tot un personatge. Bueno, i ara, una senyora que estic segur que el Fausto estava esperant que sortís Els Muertitos de Gorina.
Sisplau, és una part important de la meva educació com a ser humà.
Vamos, acércate. ¿De qué tienes miedo? A ver, las manos. ¿Es que piensas quedarte ahí toda la mañana?
Don Pedro me dijo que le pusiera una mano a las cosas de la casa.
Pues claro, ¿para qué has venido si no? Anda, limpia la cocina, barre la casa y prepárale algo de comer a mi marido. Mira, arréglatelas como puedas, yo no me pienso levantar en todo el día. Ah, si viene mi marido, dile que estoy con la jaqueca, que no quiero que me molestes.
Somos Dios.
Que son Dios.
Y nos movemos en el espacio profundo.
Jo només sé que el pare de la meva dona va tenir un disgust enorme quan ens va deixar Agatha Lys.
Sí, a més perquè ens havia deixat al novembre. I ja es va assabentar 44 dies després, per una casualitat, perquè la Rosy de Palma li havia enviat un missatge, no li contestava i es va preocupar.
A veure, Fausto, en què prefereixes, Cantudo o Agatha Lys?
Agatha Lys. Agatha Lys, perquè no s'havia de posar un postís, com a la trastienda.
Què prefereixes, Pasqualino Camarata, Capitán de Fragata, o El Último Tango en Madrid?
Los italianos lo hacemos con margarina.
Ostres.
¿Qué prefereixes, Los Santos Inocentes o la pel·lícula que va fer amb Richard Lester, El regreso de los mosqueteros?
Ostres, El regreso de los mosqueteros, on va morir en accident el Roy Kinnear. Sí. Va tenir un atac de cor quan va caure del cavall. Sí, avui que... estem feliços i contents.
Sí, i que va retirar Richard Lester.
I va retirar no... Richard Lester.
Sí, sí. Bueno, doncs, Agatha Lys, evidentment, otra muertita que havíem de mencionar. Mm. I ara poseu-me Ricky Nelson, que no és mort, eh? Ja
sí,
fa molts
sí,
anys,
ja
que, va morir,
que va morir en accident d'avió, sí.
No, que conste, eh?
Doncs tu demana, Àlex, i nosaltres obeïm. Ricky Nelson.
Tinc la meva llista, eh? Chen Song-yung, 80 anys, un dels actors taiwanesos preferits de Hou Hsiao Hsien. Perdó, humanitat, ho sento, però era important aquest senyor, eh? Se mor Richard Conway, als 79 anys, l'home que va ser finalista a l'Oscar per Les aventures del baron de Munchausen i que era artista d'efectes visuals habitual amb Terry Gilliam, Brasil, també Conan el Bárbaro, El paciente inglés, Pim Pam Pum... Un que li agradarà al Fausto. Fausto. Mm. Nicolás Georgiade, 88 anys. L'últim
Intocables, Los Intocables.
L'últim supervivent dels originals Intocables.
I sortia El Mundo Está Loco, 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 que era el segon policia que baixava amb el Norman Fell.
I tot això ho van inventar els senyors de Desilu, sí? Dels que hem parlat fa una estona.
Desi Arnazi i Lucille Ball, la seva productora, com a Star Trek.
Amor Sally Han Hous, actriu de musicals anglesa, 91
chitty,
anys, la protagonista.
Chitty, bang, bang.
Chiti, chiti, bang, bang, d'acord? Mm-hmm. I amor, Renato Scarpa, un actor milanès del Staviani, de Amenaza en la sombra, de Suspiria, del Cartero i Pablo Neruda, etc. Pedro Rebollo, crítica de Diario 16 i també un actor de teatre progressista d'Aragó important. I s'ha mort una gran escriptora, escrita al nou periodisme i la contracultura dels 60, que a banda de molts llibres, Joan Didion, a mort als 87 anys, va escriure els guions de pel·lícules com Pànico en Needle Park, Ha nacido una estrella, la versió de la Barbra Streisand, i recordeu Confesiones verdaderas?
Bien, ¿por qué has vuelto a confesarte conmigo después de tantos años? ¿Qué sacas con ello?
Es bueno para mi alma.
Pero yo tengo ese orgullo interior, siempre lo he tenido. Y lo reconozco también en ti. Porque te gusta utilizar el poder. Disfrutas mandando. Siempre te lo he dicho.
Confesiones verdaderas, Robert y Robert.
De Niri Duval. Y una peli de Ulu Grosvar, un director d'aquest també que hauria de tornar a parlar Sabel i de veure les seves pel·lícules. Poques, però molt bones.
Hem posat aquesta Crazy perquè formava part de la banda sonora d'una pel·lícula titulada Crazy de l'any 2005 sobre un nen gay en el món homofòbic del Canadà dels anys 70 i 80. A mi m'ha sorprès molt La mort inesperada, sí, de Jean-Marc Vallée.
És el més jove de tots els que hem mencionat, sí, sí.
Home, La joven Victoria, Café de Flor, Dallas Buyers Club, Big Little Lies, Sharp Objects...
També.
A mi la veritat és que a mi m'agradava aquest director en general.
La de Jake Gyllenhaal, també, que era com una deconstrucció, no? Sí.
Sí, a mi especialment em va agradar molt Crazy, i escolta, sé que el vaig entrevistar, i aprofitem un momentet que vam arribar a tenir a La finestra indiscreta aquest pobre home, el Jean-Marc Vallée.
Para mí mis hermanos eran tres idiotas. Empezando por Cristian, el listillo, con su manía de leer sin parar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier parte. Antoine, el deportista, era una bomba fétida ambulante.
¿Y tú qué miras?
Y Raymond, mi mayor enemigo.
Largo de aquí, meón.
Papa, Raymond me ha llamado mamón.
No he dicho mamón, sino meón.
De fet, vas començar fa 10 anys amb un curtmetratge que es deia Les Fleurs Magiques, que era Les Flors Màgiques, que era interpretat, a més, per Marc-André Grondin, que és el mateix noi que fa el protagonista de Crazy, i que explicava la història d'un nen que té problemes amb el seu pare, que és alcohòlic, i llavors el món dels somnis l'ajuda a tirar endavant. I no puc deixar de pensar que una pel·lícula, el curt i la pel·lícula tenen una relació, no? És com seguir endavant un cicle, no?
Monsieur a bien fait sa recherche.
Doncs has fet una recerca molt bona, Àlex, eh?
Sí, c'est vrai, c'est deux films.
És veritat. Són dues pel·lícules que d'alguna manera tenen coses en comú.
I pour moi Crazy,
per mi Crazy és una mica com la continuïtat, continuació lògica de les Flors Màgiques.
D'ailleurs,
bé, però a més a més,
Crazy a été créé par frustration.
Va estar creada per frustració.
À l'approche de la quarantaine, j'étais insatisfait.
M'acostava als 40 anys, estava molt insatisfet dels llargmetratges que havia fet abans.
Je regardais les films que j'avais.
Mirava les pel·lícules que havia fet i les comparava amb les pel·lícules que m'agraden i em deia: "Ui, per què he fet aquestes porqueries?"
Alors, personne...
Això és sinceritat, eh? No tothom és capaç d'explicar-ho, eh? I de reconèixer-ho.
Ah, ben, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas peur de le dire.
Jo no tinc cap por de dir-ho.
Et là, donc, comme personne m'envoyait de bons scénarios...
I com que ningú m'enviava bons guions...
Comme j'aurais aimé réaliser...
Que és el que m'hagués agradat molt...
Alors, je me suis écrit...
Em vaig escriure una pel·lícula
que jo l'aimé realitzar per me fer plaisir.
Jo faria d'entrada per donar-me plaer a mi mateix.
Esperant
seduir el públic
i
mostrar-los quin tipus de pel·lícula podia fer. I les que m'agradaven, les pel·lícules que utilitzen molt la música, com les pel·lícules d'Scorsese o d'Anderson, o les pel·lícules també de Pedro Almodóvar, o les pel·lícules de Jean-Pierre Jeunet, de Wong Kar-wai. Aquestes pel·lícules m'il·luminen. I d'alguna manera, a la meva manera, volia escriure una pel·lícula que m'agradés i que m'havia de permetre de riure, de partir-me el pit amb el cine.
La veritat és que la impressió que dona la pel·lícula és que estem davant d'una òpera prima. És a dir, aquells films on els directors ho posen tot, no? Quasi com si pensessin, no sé si tindré una altra oportunitat en la vida d'explicar-me tan lliurement i tan bé, no?
C'est tellement just.
Que és totalment just.
La veritat és que, a més, hi ha un detall, no? Perquè que el personatge principal, el noi, el quart fill d'aquest matrimoni, aquest noi que és una mica l'Antoine Duanel de Jean-Marc Vallée, no? Perquè és que, a més, quan és jove l'interpreta el seu fill Emil, i quan és gran, aquest actor, Marc-André Grondin, amb qui torna a treballar, que és una mica com el Jean-Pierre Léo de François Truffaut. Però és que, a més, el món d'aquesta família i el món de com els joves es veuen oprimits, en certa manera, barrejant el que és la desesperació i l'estima, no?, amb els seus pares, no?, però buscant el seu lloc, és molt Truffaut, eh?
Oui, c'est vrai. En
sí,
fait, j'avais jamais...
De fet, cette... jo mai no havia tingut...
Je pensais pas Truffaut quand je pensais à ce projet.
Truffaut in mente.
Mais vous n'êtes pas le premier.
Però no és el primer que ho dius, eh?
Qui a amené ce détail, et particulièrement en
France. Porta aquest detall, i és particularment a França.
En
Antoine Duanel.
I Jean-Pierre
Léo, que és l'actor fetitxe de Truffaut, no?
Et effectivement, avec le recul, c'est peut-être inconscient.
Probablement és d'una manera inconscient, per meva, perquè m'agrada molt Truffaut, he viscut la seva carrera molts anys.
Mais on fait les choses,
però a vegades fem coses que no ens n'adonem, eh? Que de vegades, doncs, passen aquestes coses, i llavors és el que ha passat amb Truffaut.
Bien, ¿por qué has vuelto a confesarte conmigo?
I must have left my house at 8 because I always do.
Fausto, Àlex, estem avui molt, molt popis, eh? Estem...
Sí.
Bowie, Prince, Ava... Quines coses?
Bueno, la gent ens ho demana i nosaltres som obedients, què voleu que us digui? I va sonant. A mi, volia aprofitar per llegir una cosa que ha escrit el Pere Lloberes, que diu que ha entrat a una hemeroteca d'un diari de Barcelona del gener del 58 i que es va quedar de pasta de moniato veient la quantitat de cinemes que hi havia.
Home,
i sí, els les pel·lícules, clar.
Clar, diu, tinc a la memòria que des que era petit la combinació de sales que estrenaven la mateixa pel·lícula. Fixa't bé què diu. Alexandra, Arcàdia i Atlanta. ¿Vale? Alcázar i Borràs. Monte Carlo, Niza y Aristos, Astoria y Cristina, Capitol, Metropol y Bosque. Se'ns acuden alguns més? A mi se m'acuden alguns més, eh?
Home, jo vaig caminant pels carrers de Barcelona i és com
Dorado, si... Atlántico, també anaven plegats a les estrenes, crec.
Balmes, Excelsior, Maryland.
Sí, sí, Maryland.
Fantasio i París.
Sí, sí.
Borràs, Bosque, Regio i Palacio Balanyà. Ai, Fausto.
Els anuncis, sí. Els anuncis... És que sortien els anuncis, el cartel de la pel·lícula... als diaris i a dalt tots aquests cinemes.
Sí, sí.
Sí, diu, s'anunciaven a la part davantera dels tramvies i també els trolebusos i cartells per la ciutat.
Ui, trolebus, ja m'ha arribat a l'anima.
Efectivament. Bueno, deixem la nostàlgia una estoneta de costat, perquè, si no, acabarem malament. Com anem de temps, al fons?
Doncs a temps per seguir fent una mica de nostàlgia.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Llibres d'imatges.
No necessita presentació, és ja un clàssic, malgrat que és de fa 20 anys, més o menys, però les músiques de John Williams ja tenen aquest aroma i aquesta concretament és de les més estimades. Per això, perquè fa 20 anys es va estrenar aquesta pel·lícula, però, alerta, aquesta pel·lícula, Alice Tapiol, Bona nit.
Bona nit.
Era un llibre, quines coses sí. de la vida. Passa una mica com amb les pel·lis de la Marvel, que de tant en quant li has de recordar a la gent. Escolta, hi havia una cosa que eren els còmics, que ja estaven abans. Ara s'estan celebrant els 20 anys i, de fet, ha estat l'excusa perquè aquesta setmana l'HBO reunís novament els protagonistes, han fet un especial d'aquests, tu l'has vist?
Sí, un bon començament d'any, de veritat.
I ara ens ho comentaràs, però sí. Abans parlarem dels llibres, perquè tu aquí amb la vella, amb alta normalitat, sempre ens portes els llibres i quina excusa millor, doncs, que els 20 anys de Harry Potter.
Exacte, hi ha molta taca, per tant, comencem ja.
Hi ha molta teca i el que ve jo sempre, des que et conec, vaja, que ets fan dels llibres, però m'ha agradat molt descobrir com els vas descobrir. És a dir, va ser una casualitat.
Va ser completament casualitat perquè Harry Potter i la Pedra Filosofal era un llibre que li van regalar al meu germà. No recordo exactament l'any, es va publicar el 97 en anglès, doncs potser un any després o així. I no sé per què el tenia a la meva habitació i a mi la meva mare em va castigar. I allí el tenia i me'l vaig llegir tot, quasi d'una tirada.
Doncs escolta, divina providència i les teves arrels britàniques, no? Perquè vau ser els primers a veure el potencial d'aquesta història i et vas tornar superfan.
Superfan, i és que és normal, hi ha un munt d'inspiració, un munt de llibres, començant... Per ja tirant enrere, hi ha un munt d'inspiració de la mitologia grega, per exemple, en tots els llibres de Harry Potter. Començant per l'Esfinx, que surt al quart llibre, que de fet no sé si surt l'Esfinx a la quarta pel·lícula, la Mandràgora, que és aquella planta que quan la arrenques, exacte. Uh-huh. També ve de la mitologia grega, tot i que també està molt relacionada amb el tema dels mags i els druides, i l'Hipogrif, per exemple, que surt a la tercera pel·lícula, que és aquell ésser que és mig àguila, mig lleó, però és que a més... J.K. Rowling segurament es va inspirar en grans clàssics de la fantasia, com per exemple El Senyor dels Anells, que la pel·lícula també precisament compleix 20 anys aquest any, allò el mag que arriba a un lloc inhòspit i agafa aquell noi jove i se l'emporta a viure aventures, però a més d'aquestes inspiracions també trobem diversos casos on s'ha acusat a J.K. Rowling de plagi.
És a dir, més que inspiració.
Més que inspiració. Trobem un cas bastant conegut, que és de l'autora Nancy Stouffer, que als anys 80 va escriure dos llibres on hi ha algunes similituds. Hi ha un llibre que es diu Harry Potter i la seva millor amiga Lily, el nom...
És una inspiració una mica...
I a més, diguem que Harry Potter també s'assembla bastant físicament al Harry Potter, amb les ulleretes, amb el pèl fosc, i Lily, que és la mare de Harry Potter.
Ai, Déu-n'hi-do, eh?
A més, també té un altre llibre que es diu Ryle's Muggles, i Muggle són aquests, les persones normals, diguem, que no tenen poders màgics, que en aquest cas són com una mena de monstres al llibre de la Nancy Stouffer. La va portar a judici i va perdre, i també...
No va rascar res, ni una compensació.
Res.
Harry Potter
és una altra cosa.
Res.
I, de fet, només s'havia publicat a Estats Units, no havia arribat mai a Anglaterra, així que... casualitat, potser. I també trobem un llibre d'Adrian Jacobs que es diu Les aventures de Willy el Mac, que diuen que va ser la inspiració, o més que inspiració, perquè també la va portar a judici la J.K. Rowling, per al quart llibre de la saga de Harry Potter, perquè també anava sobre una escola de
mags. Cali de Fuego.
Exacte, també hi havia com un concurs entre els mags, havien de descobrir pistes, el protagonista també descobreix pistes a través de terceres persones i secrets, etc.
Bé, aquesta la veig una mica més, més pillada, potser.
Agafant pinces, sí.
Però l'Harry Potter m'ha impactat molt, eh?
Sí, va ser un cas bastant conegut a la seva època.
Com deia aquell anunci, quan trec els donetes em surten amics per tot arreu, no? Quan et fas milionari, doncs t'apareixen les demandes per tot arreu.
Sí, sí,
no?
Sí, totalment. Saps qui estem escoltant ara mateix, per ser, al fons?
Presenta'ns-ho.
És Jarvis Cocker.
Sí.
Que apareix precisament al quart llibre, a la quarta pel·lícula, perdó, de la saga, com el cantant d'aquest grup que surt als llibres de Harry Potter, que es diu The Weird Sisters, i que actuen al Ball d'Hivern.
Aquella mena com de ball de graduació, que està tot congelat i tal,
sí,
no? Amb la baixada d'Hermione per les escales.
Correcte.
Que es pensen que no té parella i resulta que sí que té parella, que és el
Víctor Krum.
I, en canvi, ells dos s'han amb les bessones, no?
Sí, exacte, amb les dues bessones. Sí, doncs Pulp, el cantant de Pulp, precisament, va decidir agafar aquest petit paper per impressionar les seves nebodes, que no és el primer que ho fa. Per exemple, a aquest especial, Ralph Fiennes també explica que va agafar el paper de Voldemort per impressionar els seus fills i els seus nebots.
No m'estranya, i vaig llegir el seu dia, no me'n recordo, que el Dumbledore original, Richard Harris, també ho va fer per la seva neta, perquè la seva neta li va dir que no li parlaria mai més si no feia aquest paper, i pobre, es va quedar al segon llibre, a la segona pel·lícula, vaja.
Sí, sí. Vols més fun facts de les pel·lícules?
Evidentment.
Doncs, per exemple, no sé si has sentit aquesta teoria de que si treus a Harry Potter dels llibres o les pel·lícules de Harry Potter, passaria exactament el mateix.
No ho havia sentit amb Harry Potter, però la recordo de Big Bang Theory amb El Arca Perdida. Si traguéssim a Indiana Jones, passaria el mateix.
Doncs el mateix amb Harry Potter, i és que no sé si ho fan en homenatge a aquesta teoria o no, però a la primera pel·lícula no veiem mai a Harry Potter utilitzar la seva vareta.
A veure, jo t'he de dir una cosa, Alice. No m'he llegit els llibres, i d'alguna manera confio i espero que passin més coses de les que passen les pel·lícules, no perquè no m'agradin, però realment trobo que les pel·lícules justifiquen poc el per què és un personatge tan important. Al final, sempre apareixen amics que li treuen les castanyes del foc o els esperits dels pares, i dius, home, però per què? Per què aquest noi és tan especial, saps?
Sí, sí. Bé, de fet, s'explica a la profecia que Voldemort va interpretar que era Harry l'escollit.
Ah, és a dir, que potser estem vivint un engany.
Exacte, perquè hi havia dos nois que van néixer el mateix dia i l'altre és Neville Longbottom. I hagués pogut ser perfectament Neville Longbottom l'escollit.
Home, però almenys a les pel·lis era molt pringat, Neville.
Era molt pringat, però a l'última pel·lícula, no sé si us recordes, té un paper molt important. J.K. Rowling li va voler donar aquell moment de glòria.
I li deixava... Era el que li descobria les branquialgues aquelles amb les que respirava sota l'aigua, no?
Sí, és un personatge bastant important, també.
Val.
Vols saber qui havia de dirigir la primera pel·lícula, en un principi?
La va dirigir Chris Columbus, com sabem, el director de Sol a casa... No, qui la va dirigir?
Steven Spielberg.
Home, clar, sí. Podria haver estat perfectament, no?
Sí,
en aquella època, Spielberg, bé, es valia amb Atrápame si puedes, Intel·ligència Artificial, que bé, tenia una miqueta aquest univers, també.
Però al final ho va rebutjar perquè deia que era una saga massa infantil per ell.
Carai, el director de Mi Amigo el Gigante, i vaja.
Vols saber, a més, alguns actors que haguessin pogut actuar a les pel·lícules de Harry Potter?
Vinga, juguem.
Robin Williams havia de fer de Hagrid.
De Hagrid? Bé, no està mal.
No està malament, el que passa que en aquella època només volien actors anglesos.
El que passa és que jo crec que Robin Williams ja estava una mica cremat de fer aquests papers.
Sí. Hugh Grant havia de ser Gilderoy Lockhart, el professor de la segona pel·lícula.
Kenneth Branagh,
exacte.
Millor
Kenneth Branagh, eh? Per sort, Hugh Grant va trobar alguns problemes perquè estava rodant Amor compre aviso,
Val, amor con preaviso. ¿Quién la recorda, eh? Amor con preaviso.
I no va poder. I per últim, Eddie Redmayne va fer el càsting per ser Tom Riddle, que és el Voldemort de jove.
El Marvolo, aquell que fa aquell anagrama amb les lletres, no? Mm-hmm. Sí, també hagués pogut ser, però bé, va acabar l'univers.
Harry Potter, finalment. Sí, fent de Newt Scamander, i de fet l'última curiositat és que Newt Scamander surt al mapa de Magatotis que apareix al presó d'Azkaban, surt el seu nom. No sé si te'n recordes, aquell mapa...
El mapa on surten les petjades, no?
Exacte, i surten les persones que estan a cada lloc del castell. Newt Scamander ja surt a la tercera pel·lícula.
És a dir, que potser tindrem aquí un crossover en algun moment?
És possible, sí, totalment.
De fet, aquesta és la banda sonora de les pel·lícules que protagonitza Eddie Redmayne, no? Aquests animals fantàstics i on trobar-los, que aquest any estrena en tercera part, per cert.
Tot també prové d'un altre llibre de J.K. Rowling. Fa uns anys va escriure uns llibres benèfics, així, curtets. Un era Quidditch de totes les èpoques, i el següent era Animals fantàstics i on trobar-los, que era com una mena d'enciclopèdia d'animals fantàstics d'aquest món imaginari de Harry Potter, que de fet estava com... escrit amb anotacions fetes pel Harry, el llibre i tal. I a partir d'aquí, doncs, surt el personatge de Newt Scamander, que és l'escriptor d'aquest llibre.
Veurem l'interès o què passa amb el canvi aquest de Johnny Depp per Mads Mikkelsen.
Exacte, sí. Ara, com dèiem, el 8 d'abril s'estrena la nova pel·lícula, Els secrets de Dumbledore, que tenim a Jude Law com a Dumbledore.
És veritat que per mi està prou bé.
I a veure si s'atreveixen una miqueteta més amb aquesta relació Grindelwald-Dumbledore que diuen que hi ha. Amorosa?
Sí?
Sí.
Carai, aquí una miqueta com Professor X i Magneto, no? Sí, que sí. Amor-odi.
Sí, ah. Només s'intueix, però a veure.
A veure. Aquest tema de John Williams, de la pel·lícula original, és el tema nadalenc, concretament, és que més Nadal no pot ser. Vaja.
Ja que encara estem en èpoques, doncs aprofitem amb aquesta melodia, no?
Apurant. Si encara no heu tret l'arbre, doncs encara podeu escoltar la música.
Doncs bé, aquesta música ens dona pas a parlar sobre el nou llibre, que és Harry Potter i el noi maleït. El va publicar J.K. Rowling com a obra de teatre la mateixa vegada que es va estrenar precisament aquesta obra de teatre que va coescriure.
Sí, era un llibre o era realment com l'obra guionitzada?
És un guió, bàsicament. Sí. És el guió tal qual de l'obra de teatre que es va estrenar el 2016 i que, de fet, a dia d'avui encara es pot veure al West End, que ja m'agradaria a mi veure-la.
Ara has tornat d'allà de les illes i no has pogut anar-hi.
N'he pogut. He passat per Londres, molt de resquillevi, per veure el cartell allí al metro, però no l'he pogut veure.
Bé, doncs aquest llibre del que no s'ha fet pel·lícula, faran en algun moment o...?
Aquesta és la meva pregunta. No sé per què no s'ha fet, ja. L'obra de teatre comença en el moment que acaben els llibres i en el que acaba la pel·lícula, que és quan ells, Harry, el Ron i l'Hermione, ja grans, deixen els seus fills al Hogwarts Express per a que marxin cap a Hogwarts. I el llibre comença llavors, i de fet parla sobre les aventures de la Rose, que és la filla de l'Hermione i el Ron, i l'Albus, que és el fill de petit de Harry Potter, que acaba a Slytherin, cosa que no li agrada gaire.
És una mica Cobra Kai, això.
Sí.
A kind of magic, the Queen. A veure, doncs, quines novetats tenim aquest any?
El gran reagrupament i la gran retrobada de tots els protagonistes de les pel·lícules de Harry Potter.
Això ho teniu a HBO Max, no? Sí, sí. Ja des de l'1 de gener va ser com el regal d'any nou. Sí. Ja veurem si es parla molt, potser acaba creant aquesta nova pel·lícula o no. No sé... Tu que les veus, si ells estan una mica cansats d'aquest tema o no, ara que han passat un temps.
Clar, jo crec que ells diuen que per ells és com si fos ahir.
Sí, clar. És que, a veure, una miqueta és així, perquè, clar, l'última pel·lícula només fa 10 anys. I no són unes pel·lícules que haguem oblidat. És un univers hiperexplotat, encara.
Totalment. Tot i així, jo els he vist molt emocionats. I recordant aquests anys amb molta tendresa i bé, al final amb plors, també.
Sí?
Sí, totalment. Uix. Entre ells. I jo crec que...
Millor que la de Friends?
Millor que la de Friends. Jo diria que sí, però potser és una cosa més generacional, perquè pensa que... la gent de la meva generació hem crescut tant amb els llibres com amb les pel·lícules i hem vist créixer a tota aquesta gent. I és una mica el sentiment, jo crec, que ells també tenen, no?, d'haver crescut amb aquesta família que és la família de Harry Potter, no?
Doncs escolta, Alice, es nota que t'agrada i t'apassiona aquest món de Harry Potter.
Una mica Potterhead, sí. Sí.
Feia temps que m'ho demanaves, però hem esperat el moment just per fer-ho, per tant, ja pots anar pensant de què anirà el següent.
Ja en tinc una idea.
Sí. Ah, molt bé. Feliç 2022, Alice.
Feliç 2022.
Moltes gràcies per ser aquí un any més.
Finestra i xa-xa-xa. 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 Xa-xa-xa.
Doncs arribant ja al final d'aquesta primera finestra indiscreta del 2022, Àlex i Fausto, mira, una pregunta que m'acaba d'arribar. Hola, bona nit i bon any. Pregunta curt i ras. La pel·lícula de Sidney Poitier de Vine, Quién viene esta noche, era blanc i negre o color? Perquè jo la recordo un blanc i negre. Gràcies.
Perquè tenies una tele en blanc i negre, però era color.
Efectivament.
Però això s'ha passat a tots, eh?
Més... No, jo no sé si no és una broma de mal gusto, eh? Però bueno, en fi.
No, vaja, a mi, escolta, acaba d'arribar i en fi, estem arribant ja al final, però no podíem deixar fora també una mica més d'actualitat, ja que avui estem recordant tantes coses, fins i tot Harry Potter, no?, amb l'Alice. I això ens porta a la Filmoteca, que havia anunciat un cicle dedicat a Amos Gita i havia de venir. De moment s'endarrereix una mica aquesta visita, però vindrà, en principi, i el que es manté són les activitats, encara que sigui per Zoom, per entendre'ns. Per tant, que tot segueix en marxa, que això no ha caigut del tot.
Doncs Amos Gitai, que és un director israelí de Haifa, el cineasta pacifista del país, farà aquesta conversa telemàtica amb Esteve Riambau el dimarts a 4:45 i aniran passant les seves pel·lícules Home, Carmel, Esther, Kippur... El vam entrevistar una vegada a la Finestra Indiscreta i és molt curiós com part de la seva carrera com a director va començar fent guerra dins d'un helicòpter. Escolteu.
Amos Gitai, benvingut al Club de la Finestra Indiscreta. Gràcies per estar una estona amb nosaltres en aquests moments, evidentment.
Thank you.
Jo voldria saber si és cert, com vostè va explicar a la pel·lícula Kippur, la seva pròpia experiència de soldat quan van abatre a l'helicòpter on viatjava un míssil siri, va ser el moment en què vostè va decidir dedicar-se al cinema, havent sobreviscut a aquella experiència.
I think so, because, you know, I was in the Kippur War. I was...
Doncs sí, ella a la guerra de Kippur resulta que estava amb una unitat de rescat d'helicòpters que anaven a recollir a la gent que era ferida en els tancs o en la infanteria. I aleshores, doncs, la veritat és que els va abatre, ell anava amb un helicòpter, els va abatre un míssil sirià, però la veritat és que el copilot, que estava a una distància així com la nostra, és a dir, a tocar, va morir. Però, en canvi, el pilot, estranyament, va fer un aterratge d'emergència sense cabina, s'havien quedat sense cabina i es van salvar. Aleshores, també li van dir, doncs mira, s'han trencat les estadístiques perquè normalment en una situació així no se salva ni el pilot, ni el copilot, ni el tècnic, ni ningú. I aleshores va ser quan ell va dir-se a ell mateix, home, doncs poder hauré de fer alguna cosa.
And it required that I will do some thinking.
Clar, jo recordo Kippur com una pel·lícula... Potser l'escena de l'helicòpter és l'escena on jo m'he sentit més dins de les sensacions físiques que té un soldat. S'ha parlat molt de pel·lícules com Salvar el soldado Ryan, moltes altres. A mi Kippur és la pel·lícula que realment em va fer descobrir què vol dir protagonitzar una... O sigui, estar dins d'una guerra, no? M'encanta la idea de... que el seu cinema sigui una lluita per la pau i per la comprensió com a conseqüència d'una experiència viscuda d'aquesta envergadura, també.
Cinema is not just the subject that you do, but how do you do it? Because in cinema it's the question of the form, which is very central. And I was hesitating a lot how to film Kippur,
Bé, doncs jo recordo que per fer Kippur estava dubtant força i amb la persona que més em va esperonar va ser Sam Fuller, que justament ja havia fet tres pel·lícules abans amb ell. I em va dir, recorda que tu has de fer el que sents que has de fer, perquè primer ell ha dit, el cinema no és tant el què expliques, sinó el com ho expliques, perquè la forma és fonamental. I aleshores ell va agafar aquest consell i es va adonar que la guerra s'ha de filmar no com una cosa estructurada, és una cosa caòtica, és una ruptura, i llavors s'ha de filmar aquest caos també, aquest desfici, aquesta bogeria, no? I està content que tu hagis dit el que has dit, perquè realment filmar això el va portar a voler sempre la pau.
To the conclusions that you say.
Doncs escolteu, avui hem donat moltes males notícies, però una de bona, Fausto. Felicitats, Fausto, diu The Man with Harmonica, amb una foto del Charles Bronson. És el teu aniversari.
Bueno,
felicitats.
Era ahir.
Era ahir, val, sí.
Era ahir divendres.
Però clar, ens anem...
Jo quan he arribat aquí ja no.
Ja.
Era una persona més gran.
Ja
més envellida, abans. Que sap que és un trolebús.
Sí, no, no passa res, home.
Gràcies.
Doncs felicitat, Fausto, i gràcies. Una miqueta de música de Bout de Souffle per...
Bueno, això és el que també fan a la Filmoteca, un cicle dedicat a Jean-Paul Belmondo, que comença dimarts amb el Bout de Souffle de Godard, i ho dic perquè també passaran Stavisky el 18 i 19 de gener, que és de Belmondo i d'Alain Resnais, però que té música de Stephen Sondheim. I resulta que ara, a l'audiovisual, farem el cinquè i últim programa dedicat a Stephen Sondheim d'aquest Nadal, de manera que la millor manera d'acabar amb Sondheim i amb Jean-Paul Belmondo. Per què no?
Doncs clar, per què no? Gràcies,
perfecte.
Fausto.
Gràcies a vosaltres.
Feliç 2022 a tots,
a
finestres, i res, tornem la setmana que ve.
Messieurs, j'ai été heureux de vous accueillir a cette première séance du Conseil d'administration de la Caisse autonome des grands travaux et règlements internationaux.
Moi aussi, je vous félicite, Sacha. Mais je vais vous faire un aveu, je ne comprends rien à ces histoires de crédit international. Les créances hongroises sont un mystère pour moi.
Mais pas besoin de comprendre, Baron. Il suffit de me faire confiance.
Mais je vous fais confiance, Sacha.
Thank you.